9:34, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Josep Maria Balcés, Jordi Piella i Joan Alsina, molt bon dia als tres.
Bon dia.
Han portat alguna notícia positiva? Perquè tots els temes que tinc per tractar són per desanimar-nos.
Sí, Jordi?
L'hem acabat de comentar, imagina't i compartir.
Qui fa de portaveu?
Se l'ha llegida molt.
Va, Joan, digue'm, a veure, La Vanguardia...
La notícia de portada, no?
Quina és la...
Aquest nen que ha curat una malaltia gràcies a una programació genètica del fet de tenir dues germanes que tenien medula òssea compatible amb ell per poder-li fer un trasplantament. No? Una història, a més, molt maca, no? Molt maca pel que representa de la voluntat i de la moral i de la feina que han fet els pares per arribar fins aquí. I una notícia, a més, molt realista en quant a la història de com arriben a detectar l'enfermetat. L'enfermetat la detecten quan el nen té 8 anys, sent una enfermetat que era perfectament detectable quan tenia 2 anys. I quan tenia 2 anys no la detecten per aquelles coses de que hi ha algun metge que diu no, esto no és nada. Siguiente. Aleshores...
No, però ja ho diuen en català i tot.
Sí, exacte. Exacte, que passi el següent, no? Això és una història d'uns pares que es preocupen pel seu fill, que veuen que té uns símptomes, que allò és estrany, que visiten un metge, en visiten un altre, finalment decideixen que cap d'aquells metges els està fent massa cas, acaben anant a l'hospital de nens, el comentari que surt en el diari, no? Ostres, només veure entrar el meu fill per la porta, sense mirar-lo, el metge va dir, aquest nen té Addison, i envia vés-te'n a Sant Joan de Déu i que se'l mirin. Sant Joan de Déu se'l miren i diuen, escolta'm, aquest nen té això i a més hi ha un percentatge baix de possibilitats de que tingui aquesta enfermedad que és impronunciable. La té, cal fer-li un trasplantament de mèdula, ningú de la seva família és compatible, se'n van a un centre de reproducció assistida, allà els hi expliquen...
I programen.
Programen quan, a més, no està permès. Han de demanar una autorització perquè és un tractament que està considerat com experimental i, per tant, triguen mesos a aconseguir el permís. L'aconsegueixen, seleccionen genèticament un dels òvuls... Que es poden fermentar, el fermenten, neixen dos nenes, a més quan neixen en el cordó umbilical no hi ha prou sang com per fer el trasplantament, esperen uns mesos, fan el trasplantament de mèdula, funciona tot bé, i a més s'esperen com 8 mesos a donar la notícia. No? Diuen,
assegurar.
Hem volgut.
De fet, els metges sempre ho diuen, quan a vegades van segons quines notícies als diaris, diuen, potser que haguessin esperat una miqueta més, perquè, clar, també se la juguen. Vull dir que...
jo crec que és tot parla de bé, no? És maco.
Home, almenys la fotografia de portada de La Vanguardia tothom surt somrient, que vaja, ja toca.
Sí, i aquesta frase de la mare, no? Diu, el nen viu gràcies a les nenes i les nenes estan aquí gràcies al nen. No?
Però això també és el resultat d'un treball d'inversió, de recerca en un camp de medicina que a vegades els metges els veiem només per curar grips i constipats o mal de panxa. I en canvi hi ha uns altres que aprofundeixen en una línia aquesta que no arriben aquí a la detecció, al diagnosi i a la capacitat de donar-hi resposta així perquè sí, sinó que hi ha un treball. I jo l'interrogant que tinc, que si amb les retallades nostres i aquest esforç que s'ha fet i a Catalunya d'una manera molt important de recerca en el camp de la biomedicina, que això pugui quedar paralitzat. No? De dir, és molt important la defensa perquè ens hi juguem la qualitat de vida i d'atenció a la ciutadania.
Jo veig més els valors que aquesta família ha tingut, que són els valors que té que empènyer a la societat per anar cap endavant. I són els valors que potser ens falten el dia d'avui, que és el de l'esforç, el no de caure front a les adversitats, anar seguint a un objectiu concret, un objectiu serio i un objectiu que realment em donarà una satisfacció determinada. Que no fa falta que sigui a nivell familiar ni tal, sinó que a nivell emprenedors, a nivell treball, a nivell de tot això, crear aquesta sensació de que vull treballar, vull fer-ho bé i tinc un objectiu i si hi ha adversitats jo les superaré.
Molt bé, escolti'm, tenim una notícia positiva. Pensava que anaven a dir que el Barça de bàsquet va guanyar ahir a Madrid i que tindrem el cinquè partit, positiva, que també és positiu.
Això està bé, però és rellevant.
Comparat amb això no té cap mena d'importància. Escolti'm, situació econòmica. Segons alguns diaris, Brussel·les empenya Espanya a liquidar un dels tres bancs nacionalitzats i Espanya s'hi resisteix. El govern espanyol assegura que no pensa liquidar cap entitat i desmenteix Almunia, que havia filtrat els plans del govern. Mentrestant, tenim aquests 100.000 milions, finalment, ja vam saber la xifra del rescat barra línia d'ajut al sector financer, i els voldria demanar com veuen aquesta situació i sobretot si consideren que finalment els ciutadans normals haurem d'acabar pagant alguna cosa per aquest rescat, malgrat que el ministre d'Economia en el seu moment va dir que les conseqüències i tot allò que s'hagi de pagar els pertocarà als bancs assumir aquestes despeses. Qui comença?
Això és com inventar el moviment continuat. Jo trobo que s'estan donant uns missatges absolutament insultants a la intel·ligència. 100.000 milions d'euros no es tornaran sols. No hi ha una generació espontània d'euros enlloc. I menys amb entitats que van malament. Aleshores, tenir la desfatxatès de dir que això no costarà diners al ciutadà, jo crec que...
Ho pagaran els bancs?
Sí, i d'on trauran els diners els bancs?
Pagant,
clar, els bancs al final, doncs...
En quin percentatge, en quins interessos? 3, 4 o...
Tot sembla indicar que són 3%.
Cap a 4, deien. Bueno, és igual.
Sí, el 4. Li donaran els bancs el 8,5, que és tant com dir que bueno, que hauran de provisionar aquests 8,5 perquè els bancs no podran pagar-ho. D'on trauran els bancs? De nous ajuts o de cobrar-li comissions als seus clients? Per tant, qui ho acabarà pagant? Cony, el contribuent o el client dels bancs? D'inici, un rescat el paga el rescatador.
L'avalador, en aquest cas.
Que en aquest cas és l'Estat. I fins que no es demostri el contrari, això ho paga l'Estat. Llavors, a partir d'aquí, ja ho veurem. Si les coses van bé, doncs ja en parlarem. Però bueno, aviam, i tot el procés que estem vivint aquests des del dissabte, ostres, és molt bèstia, no? Aquestes inconcrecions, aquestes inexactituds, aquestes no compareixences, aquests missatges que són mentida, aquests missatges que no ho diuen tot, aquest descobrir cada dia nous aspectes, nous arguments que fan que els mercats et pugin un 6% o et vagin un 2%. Dius, ostres, tot plegat està molt mal gestionat.
Sí. I vosaltres, Joan i Jordi, enteneu, i quan doncs, llegiu les cròniques sabeu que hi ha darrere i que s'hi juga aquí dins, però el ciutadà normal i corrent el que té la impressió és de que no se li diu tota la veritat o se li diuen mentides o se l'enganya. I per tant s'accentua aquella desconfiança, és a dir, en una situació de crisi, per què no surts i dius exactament doncs, això des de la parauleta rescat, però explicant per què hem arribat aquí i els avantatges que té i l'únic camí que hi havia o l'única sortida probablement era aquesta en aquests moments. Explicar-ho bé, però dir estem malament i hem hagut de fer aquests passos, ens ajuden d'aquesta manera, respondrem d'aquesta altra, és a dir, crear un clima de confiança amb la ciutadania. Ara la ciutadania no es creu res. Diu, no sé si m'enreda aquest o m'enreda l'altre, no sé si m'enreda el govern o m'enreda l'oposició o m'enreda Brussel·les o el diari doncs, de torn que li busca quatre potes al gat o l'altre. Això és el que no és bo. És a dir, en un moment de crisi el país ha d'estar molt ben informat, hi ha d'haver molta transparència, que és l'únic que crea o genera la pinya que és necessària doncs, per afrontar una situació crítica com la que passem.
Jordi. Bueno, estem davant d'una situació d'uns polítics autènticament esperpèntics, que són els que teníem abans, és a dir, no ens enganyem, i no hem evolucionat cap a una política més moderna, més transparent i tal. La primera reflexió que els hi faria és que l'Artur Mas, per exemple, amb les seves retallades, dient la veritat i costi el que costi, encara que de tant en tant tingui que sentir-se algun xiulet, els resultats electorals i la confiança de la gent no deixa d'estar, no perd absolutament res. I és un tema que haurien de tenir en compte, perquè ells van buscar la búsqueda, com si diguéssim, de vots. La segona qüestió és que el tema de la liquidació famosa dels bancs, home, nosaltres ens vam inclinar ja des del primer dia que el millor era la liquidació de Bankia i no el que estaven fent de reflotar-la. I creiem que la liquidació és el camí natural que té que seguir.
Liquidació vols dir tancament?
Tancament del banc, perquè fàcilment els dipòsits els comprarà una entitat o espanyola o estrangera, perquè és el que realment vol la gent.
Assegurar dir, els diners dels clients.
Clar, la gent vol clients. Vull dir, i per això gasten milions d'euros en publicitat, per la qual és més barat comprar-los que tinguin a Bankia. I el resto, accionistes i tot això, ja ho perdran o perdrem tot, vull dir, m'entens? I ja estem disposats tots a fer això. Però, ara, de tant en tant et surt un subnormal profundo, que és l'Almunia, i et diu que aquesta
home,
cosa...
Home, sense faltar, tampoc, no? Jordi. No, és que, bueno, no sé com...
Té uns dotes de... Bueno, jo crec que... I això que no és un economista que en principi és bastant millor que el Zapatero, però aquí et surt amb una de les normes que mai s'ha de fer. Ha dit que la mateixa cosa que he dit jo ara de nacionalitzar, va ell i posa tres noms.
Però no diu quin dels tres.
Coño, però diu els tres.
Sí, sí, dius, qui, no, avui, pitjor no, perquè home, si digués el que li tocaria... No
avui
sé,
estem a Caixa de Catalunya, qui és el client de Caixa de Catalunya que no ha anat a l'oficina a retirar els fons, que m'ho diguin.
Sí, però jo
no és que encara no s'ha enterat d'aquesta notícia.
Se'm contradiu amb això que dèiem, de dir la transparència, la veritat, que ens diguin
no,
el que hi ha i el que
no és que aquestes coses s'han de dir quan es fan.
Llavors resulta que no, que diem que no es digui, perquè ara doncs, això pot generar...
Però Josep Maria, tu deies abans...
Si no ho faràs...
La gent en general, quan sent la paraula liquidar un banc, no sap què vol dir. I es pensen que és com quan tanca una empresa el dia 30 d'agost, que baixa la persiana i ho deixa tot penjat. Dius, no, no és això. Que algú ho expliqui, sisplau, que algú ho expliqui. Ja hi ha gent que ho explica, però en programes que veu la gent que ja ho entén. Sí, amb la qual cosa, doncs tampoc anem molt més enllà. Però això està explicat a alguns programes de la ràdio, de la televisió. Una liquidació, un tancament ordenat d'un banc implica... primer, que els dipòsits es salven. Aquí no perd ningú diners. I això podem dir-ho fort, cridant, amb paraules, amb lletres grosses. Ningú perd els diners. I no perquè hi hagi el fons de garantia de dipòsits,
no.
Que també, sinó perquè els dipòsits és allò que té valor. El banc té unes reserves que les ha de tenir en algun lloc. I, per tant, el primer són els dipòsits. I a més, hi ha moltes entitats disposades a pagar per quedar-se aquells dipòsits, perquè aquells dipòsits tenen valor per qualsevol perquè altra entitat.
Al final el dipòsit és un client.
Exacte.
I això jo
exacte.
Pago molts calés per captar clients.
I si et donen una tele perquè domicilis la nòmina i portis quatre rebuts, ostres, què no farà perquè li portis tot?
Tot el lot
en el banc.
Els de bonos, els d'accions, tots aquests a pedra.
Exacte. Tots els que tenen inversió a no risc en el banc, que són els que tenen dipòsits, aquests ho recuperen. Els que tenen inversions a risc, que són els treballadors, els que han comprat bons, els que han comprat accions preferents o els que han comprat accions, tots aquests tenen moltes probabilitats de perdre-hi. Però, a més, amb aquest ordre, segurament els treballadors hi perden poc, els tenidors de bons hi perden més, els de preferents ho perden tot i els d'accions normals també. Però aquesta és la vida normal de qualsevol companyia que fa fallida. Per tant, no ens hauria d'esparverar. Per què ens esparvera? Doncs segurament perquè hi ha molta gent que ha comprat accions d'alguns d'aquests bancs perquè el director de la seva oficina li va dir que era una inversió segura i va subir el 5% el dia després. Vale, pues mira, pues no li facis cas mai més. Sisplau, pren decisions informades quan es tracti dels teus diners. I ja està. Aquesta t'ha sortit malament. Esperem que la següent surti bé.
Josep Maria, algun comentari?
No, és veure què passa, però jo... que d'una mica, quan no hi entens massa, és dir, no saps què fer, l'autoritat, el que dius l'Almunia, doncs home, doncs jo m'enfio bastant de l'Almunia amb les declaracions i amb l'anàlisi que fa de la situació. Que aquí s'ha passat, doncs perquè ha apuntat noms, jo que sé, no ho sé.
Tenia que haver-ho dit i tots pensaríem en Bankia i no els que encara estem a punt d'intentar subestar qui ens ho comprarà això. Ara sí estem dient que això és un zero i que s'ha de tancar i que, home, és que no sé, vull dir, espera arribar a l'acord i llavors anuncia un període normal de liquidació com qualsevol empresa. Ah, és que,
però fixa't, si no dius res, doncs vol dir que tothom està sota sospita llavors.
Evidentment.
Si dius, no, això es queda concentra amb aquest i aquest, segur. València, la Caixa València, no? És una de les que sembla que té tots els números, doncs ja per la liquidació.
I a part algunes demandes a l'Audiència Nacional, que sí, ja tocava.
Però vull dir que a part, si dius, no, aquí el sector bancari doncs pot ser que s'hagi de liquidar, doncs vés a saber, la gent comença a espantar-se i la retirada abans, mira què passa.
El problema, potser, Josep Maria, no és tant el fet que es diguin els noms com el fet de la parcialitat en la informació. Tu no pots dir he portat una pistola, li dispararé a un. Què fas? Provoques una estampida.
Per això.
Si dius, et vaig a disparar a la cama, a tu, home, segurament tu et posaràs a córrer, però seràs l'únic. Si dones informació, dóna-la tota. Jo crec que un dels greus problemes que estem vivint és aquest, és la parcialitat de la informació. És que un dia es diu ajuda financera o rescat, i el dia següent descobreixes que el rescat ha de tenir cost, i el dia següent algú diu que això hauria de comptabilitzar amb el dèficit, i el dia següent algú diu que és important la prelació d'ordre en quant a la prioritat d'aquest préstec respecte als altres préstecs que tingui l'Estat, i un altre dia algú diu, vale, escolti'm, aquí què passa? Que les coses es van improvisant dia a dia? Aquí ningú planifica, o què?
Bueno, potser perquè hi ha elements que surten sobre la marxa, vull dir que no tots estan sobre la taula. Per exemple, en aquests moments hi ha un pànic horrorós a veure què pot passar diumenge amb les eleccions gregues i quines conseqüències pot tenir per l'euro.
Doncs, però que és l'origen del rescat, de govern, no oblidem, és l'origen del rescat.
És l'origen. Però vull dir que està clar, això avui... Hi deuen haver moviments fent hipòtesis, dir si passa això doncs farem això, i si no, però no hi ha una seguretat del que pot passar la setmana que ve, vull dir, són a una setmana vista.
Sí, però aquí s'està traient una qüestió, dius, efectivament no hi ha la dada, però quan jo planifico un rescat, dic, miri, li donaré un préstec, li dono amb totes les condicions, dic, miri, li donaré un préstec d'aquest import amb aquest tipus d'interès, això haurà de comptabilitzar-ho com deute, això no, això ho pagarà d'aquesta manera, això d'aquesta altra, li posaré aquestes condicions, no? Està d'acord i tu dius, ok, sí, vale, ja ho tinc tot, per tant ho comunico, m'han fet aquest préstec amb aquestes condicions, per tant tot el mercat ho sap tot, no hi ha incertesa, aquí no hauria d'haver incertesa. En un tema de les eleccions gregues, òbviament ha d'haver incertesa perquè és projectable però no previsible, no? Però amb el tema aquest de que cada dia llegim que els mercats reaccionen desesperadament perquè hi ha un nou aspecte.
Joan, és un altre interrogant que la gent diu, a veure, hi ha hagut una operació d'aquest tipus que semblava que era inevitable, que es podia preveure, etc. Llavors, tots a dir, què passarà dilluns amb la prima de risc, què passarà dilluns amb el mercat i tal? I tothom mirant, ostres, doncs hi ha hagut clatellada. I doncs no, a veure, això, donem una mica més d'informació per calmar una mica els ànims i l'endemà doncs passa igual. Vull dir, hi ha uns altres elements que juguen, i juguen segurament a l'especulació, i juguen segurament doncs a aprofitar-se per aquesta situació, que no són controlables, diguem-ne, ni tan sols pels polítics, ni tan sols doncs per les autoritats, diguem-ne, polítiques europees. Vull dir, hi ha elements incontrolables aquí, que juga, i que doncs estan repercutint en el dia a dia de l'economia.
Per exemple, les famoses agències de qualificació, no? De repent, surt Moody's
i ha rebaixat 3 esglaons. Exacte. La nota del deute espanyol i està al límit de bo escombraria.
Per cert, té raó.
Sí, però
no pot fer.
A Catalunya també doncs ho van estar igual i tal.
Però ha d'estar en mans privades la qualificació del deute?
Absolutament no.
S'interpreta que si ho tens en mans públiques ho manipulen més, perquè no hi ha cap confiança en els polítics.
I les privades ens en podem refiar?
Les privades, al principi, en teoria, sí. Jo havia dit que la independència depèn molt dels calés que cobren.
Vull dir, perquè clar, que un ens privat determini...
Un ens privat que té també els seus interessos i les seves relacions i connexions polítiques o no.
Aquesta rebaixa de qualificació és absolutament irresponsable. Miri, els inversors institucionals ja tenen prou informació com per prendre les seves decisions d'inversió ordenadament. Per tant, punyetera falta que els hi fa. I a més, posar el bo espanyol a un pas del bo escombraria vol dir que els fons d'inversió estan preparant la retirada total dels seus diners del deute públic espanyol, perquè per estatuts no tenen permès invertir en bons escombraria. Escolta'm, no, és que com algú rebaixi un esglaó més, tanquem, eh?
La mateixa agència està oferint els bonus d'un altre lloc. Ven aquí, compra aquí, que és molt més segur. Això és un negoci autènticament que funciona i que és el
del
món.
Però aquest entramat de coses...
Que això és que nosaltres hem d'anar en un nou sistema on el món financer no sigui el que domini exactament
hauria d'haver realment una autoritat superior unificada a nivell fiscal o a nivell financer, a nivell europeu, que hi hagués doncs l'aposta aquesta, i avui doncs això està
atomitzat. Aviam, això té fàcils explicacions. Nosaltres, a Europa, com no doni un pas més, està morta, i això ja ho venim dient des de tal igual. L'euro pues saltarà pels aires amb la mateixa situació que salti Europa de turno. És a dir, no té cap futur. Llavors dius, bueno, i Bankia per què no volen
fer...
Però
veus, llancem aquest missatge. Europa doncs no té cap futur, l'euro se'n va a Norris...
No, salvo que donin un pas endavant.
Però vull dir que són missatges que llancem,
collons, que, ho aprenguin,
que la gent que... agafa doncs, pànic.
De dir, ells no han d'agafar, són els polítics que han d'aprendre, de dir, hem de donar un pas que ens ho estan aconsellant, si no ens anirem a la merda. Vull dir, ja està, és tan senzill com això. Quan dius Bankia, per què fan Bankia i no tanquem Bankia? Doncs home, molt senzill. Vull dir, primera, perquè interessa molt nacionalitzar Bankia i que l'Estat doncs, domini a través d'un gestor que ja està jubilat i que ara cobrarà molt més. Vull dir, que domini això, per què? Perquè a costat de Bankia hi ha molts consells d'administració de propietat de que té Bankia, perquè les pròpies accions que té, molts puestos, moltes auditories a repartir, moltes assessoramientos, moltes històries, que dona vida als amics que maneguen
moltes
el poder.
Moltes hipoteques heredades de
això,
la política,
sí,
etcètera.
Aquesta és la primera fase. Per què m'interessa com a polític això? Segona, la més important per ells, tapar tot el forat. Clar, si jo vaig a liquidació i vaig a concurs de creditors, si hi ha 10.000 persones que tenen bono, que tenen les preferentes o que tenen bonos o que tenen accions, voldran saber per què hem arribat a aquesta situació. Anirem als presidents de les entitats que han causat això i es defensaran. I com es defensaran? Dient, es que Esperanza Aguirre me dijo que tenía que hacer esto. Es que Camps me dijo que tenía que invertir en aquello. I si no, m'echaven. I si no, sortirà com el Narcís Serra, que diu, coño, jo... No, però què dius? Si els consells que jo tenia els hi vaig haver de donar 2 dies de classe per explicar com es llegia un balanç. Però el mateix et diran aquests. Bueno, és que aquests possiblement et diran que ells ni el sabien llegir tampoc, per la qual no podien donar les classes. És a dir, que aquesta és la situació real de per què es demana aquestes coses. No és el lògic ni l'econòmicament rentable, sens dubte.
Rodrigo de Rato, això sí, ha renunciat a la indemnització d'1,2 milions d'euros. Això vol dir que podria tornar a treballar en qualsevol entitat financera.
La notícia no és exacta. Ell ha demanat renunciar al 1.200.000 euros, que no és una...
Per treure's incompatibilitats.
No és una
clàusula de concurrència, pot ser?
És una clàusula de concurrència que la qual no pots anar durant 5 anys o 3, o no sé exactament el termini.
2 anys.
2 anys no pots anar a una entitat financera i a canvi d'això 1.200.000. Evidentment, ell renuncia al 1.200.000 perquè deu voler anar a una entitat financera que ja li deu haver promès la presidència i més netejarà la seva imatge perquè és un amigo de los amigos.
Algú fitxarà Rodrigo Rato. Jo he llegit
d'una altra forma. Jo crec que les pressions que hi ha a tots els nivells perquè el Rodrigo Rato no cobri ni un cèntim d'indemnització són tan fortes que han hagut de trobar una sortida.
Que passi pels jutjats, potser.
Bueno, suposo que per estalviar-li que no els cobri no per voluntat pròpia, sinó per imposició. Llavors, la sortida, diguem, elegant, és a dir, no, miri, és que m'han trucat 63 headhunters i està tota la banca mundial intentant fitxar-me. Per tant, m'agradaria renunciar a aquesta indemnització si vostè renuncia al compromís de no concurrència.
Ser en compte que no oblidis que ell és un amigo de los amigos que gobiernan.
Home, va estar l'FMI, no? Sí. Passa que va marxar corrents, no?
També,
que no
els...
El segon després de devengar la indemnització de 3 milions d'euros que es devenga quan portes 2 anys allà. Va estar 2 anys i 1 segon. Quan va complir el segon va dir, senyors, dimiteixo.
El segon era per comprovar que el taló que li havia donat era bo.
El que tenim més a prop sembla és Eurovegas, una decisió que finalment es prendrà en una reunió a Barcelona el 25 de juny i hi ha algunes fonts que asseguren que la decisió està gairebé presa i que podríem tenir l'Eurovegas aquí a tocar.
Per mi serà una mala notícia.
Ja ho sé perquè... El Josep Maria em sembla que s'ha escrit algun article a cua.cat.
Per mi molt bona, vull dir, però bueno...
Tremolaves,
Però molt. És a dir, jo aquest és
jo, per mi molt bona, perquè és el model que nosaltres podem...
Els puticlubs.
És el turisme.
Puticlubs.
No passa
home,
res.
Posem un puticlub a cada...
Però si ningú sap cada... que està al casino de Barcelona.
Aquí netegem les carreteres de putes i fem el gran tinglado doncs, perquè ens vingui de tot el món. Molt bé.
Reestructurem els sectors econòmicament viables.
Sí, exacte.
Escolta, jo francament, jo no m'ho crec.
No t'ho creus?
No, vosaltres heu vist les fotos? Vosaltres heu vist la foto de l'Adelson? De veritat,
Fa una mica de por,
Des d'un punt de vista crític, és un senyor que té el nas vermell i les galtes vermelles. És un senyor que veu. Un senyor que veu.
Pot ser el sol, això,
i veu molt. A Las Vegas sol... és un senyor que veu i per tant deu tenir molts diners, però des de allò la imatge de l'empresari responsable que té projectes realment ambiciosos A mi no me la dona.
Responsabilitat social corporativa, que a vegades...
No, mira, no. aquest tio s'ha begut alguna cosa i va dir un dia, un matí, va dir, ostres, a Espanya, tu. Vaig a... Bienvenido, Mr. Marshall. Vais a saber... Vais a ver cómo me reciben. I ha estat fent el circo i ara, després d'uns mesos de ara sí, ara no, ara amunt i ara avall, doncs...
Però llepant-li el cul, tu, perquè vingui aquí...
Jo crec que al final dirà que no és el moment adequat per fer una inversió tan important en un país tan inestable i se n'oblidarà.
De fet, és el tema que ell ja estan valorant, que Espanya igual no és el país adequat per fer.
Doncs molt bé, tu.
No obstant, són molts llocs de treball, molts hotels...
Molts llocs de treball, és un interrogant d'això dels llocs de treball que d'aquí 3 anys ja m'agradarà.
Això és com un demonegro.
Gràfic un dia, si volen, d'Eurovegas. Sí. No ho dic perquè...
No, però...
Calma. A veure, pels monegros no ha tirat endavant per culpa de l'administració. No,
però va fer fallida l'empresa que volia tirar endavant,
també. Sí, eren gent amb unes idees i sense calés, i l'administració no els hi dona permís, no poden aconseguir financiació. És que no estan...
Això és com Terra Mítica, saps? A València també, doncs, era el gran projecte i ho ha com ha quedat. Vull dir, són coses d'aquestes, són buf a l'aire, castells que no donen valor afegit a l'economia productiva, tu.
Ja en parlarem. Escoltin, moltíssimes gràcies als tres. Molt bon dia. Butlletí bon i magazín.
Gràcies.
Bueno, economia productiva.